Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern recorrerà el procés extraordinari de regularització de migrants davant del Tribunal Suprem, que just acaba de rebutjar paralitzar-lo, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots. Part de l'argumentació que presentarà l'advocacia de la comunitat coincideix amb la que acaba de ser rebutjada per l'alt tribunal, fet que complica, a priori, que el recurs es pugui resoldre a favor dels interessos de l'executiu autonòmic. Un dels principals arguments és l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en els serveis públics, sobretot en matèria de sanitat i educació. El govern, però, va més enllà i demanarà que totes les sol·licituds i resolucions pendents quedin sense efecte. Tenim més detalls, que vos contem tot d'una, abans, però, altres titulars. Mor un motorista de 67 anys en un accident de trànsit a Santa Maria. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Va ser ahir capvespre. L'home va xocar contra un mur després de sortir-se de la via.
L'incendi forestal a Puig de Sa Creu, a Santa Eulària de Riu, crema 270 metres de pinar.
El foc està controlat, tot i que l'Ivanat encara no el dona per extingit. Segons fonts municipals, les flames es van iniciar en una gandula balinesa dins un habitatge.
Marga Proens serà reelegida de nou presidenta del Partit Popular en el Congrés Autonòmic de la Formació, que comença a les 9:30.
El líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tancarà aquest congrés.
Dimiteix la presidenta del GOP, Teresa Cuenet, juntament amb 10 vocals de la Junta Directiva per conflictes interns.
La direcció ha exposat als socis l'existència d'un sector crític en la mateixa Junta. Per ara no hi ha candidats a la presidència i la pròxima assemblea serà el juny.
I les artistes Concha Buica i Rels Vi seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu i a títol pòstum el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antònia Matamales.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Arriba l'hora de la veritat pel Real Mallorca. Cercarà avui el miracle de la permanència, fent els deures davant l'Oviedo i molt pendent dels marcadors de Girona, Getafe i Sevilla, en un partit que arrencarà a les 9 del vespre amb horari unificat.
Anem amb el temps, dia que apareix d'estiu. Dani Capó, quina és la previsió? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, continuem sense canvis. Avui tornarà a lluir molt el sol a tot l'arxipèlag. Dia molt tranquil, pràcticament d'estiu, perquè les temperatures màximes poden superar una altra vegada els 30 graus, principalment a punts d'interior, ponent i migjorn de Mallorca. El vent, per la seva part, bufarà un dia més fluix, ho farà entre gregal i llevant. Per tant, mantindrem unes condicions molt tranquil·les també a la mà.
Gràcies, Dani, i atenció també a les carreteres, perquè per mort del dia de l'accessibilitat que se celebra al Parc de la Mà de Palma, fins a les 3 hi haurà diferents restriccions de trànsit a l'avinguda d'Antoni Maura, entre el passeig marítim i la plaça de la Reina, quedant tancat la sortida de l'aparcament públic. Els busos que circulen per aquesta via també seran desviats.
I d'altra banda, fins a les 9:30 del vespre hi haurà talls de trànsit a la carretera entre Sauva i Lluc, tot i que romandrà oberta de 12:30 a 2 del migdia per mort del rali que puja de Caimari fins al Santuari de Lluc. A causa de la Mallorca Olympic Trial Lomes hi haurà restriccions de Ses Salines a la colònia de Sant Jordi i a un tram en direcció a Santanyí durant aquest matí fins a migdia.
8:03, Ivan López, el control tècnic, començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Finalment, i després de més de 3 hores de deliberació, el Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar cautelarment la regularització extraordinària de migrants com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots.
Els arguments no es coneixeran fins d'aquí uns dies. El que sí que ha explicat l'alt tribunal és que ha rebutjat admetre a tràmit els altres 3 recursos. El d'AFTEOIR, l'Associació Llibertat i Justícia i l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica. Considera que no estan legitimats per impugnar la mesura davant la justícia. El procés extraordinari de regularització es va encetar el 16 d'abril i es tancarà el 30 de juny.
I precisament, a Balears, el Consell de Govern ha donat l'ordre a l'advocacia de la comunitat que recorre corri el procés extraordinari davant l'alt tribunal. I no només això, també demanarà la suspensió cautelar de tots els tràmits que s'han fet fins ara.
Això vol dir que totes les sol·licituds i resolucions pendents que quedin sense efecte. Una petició que ara mateix, amb la resolució del Suprem, sembla difícil de concedir a les Balears, tot i que també dependrà del que s'argumenti. Si es coincideix, ja hi haurà jurisprudència. La resposta és que no.
Pel que ha explicat el portaveu Toni Costa, bona part de la tesi del govern coincideix amb la dels altres recursos rebutjats, com és l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en els serveis públics, sobretot en matèria de sanitat i educació.
Costa ha confessat que ja han fet una estimació del que pot costar, tot i que encara no la faran pública. Sí que ha avançat el conseller que serà elevada, més tenint en compte que el govern de l'Estat no compensarà econòmicament les comunitats autònomes per fer front a les conseqüències del procés.
No hi ha cap ni una compensació econòmica. Vivim sempre, desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció. No només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
Costa ha defensat l'obertura del procediment judicial pel bé de l'interès general de la comunitat.
Nosaltres tenim tot el dret, com no pot ser d'altra forma, amb independència del que hagi succeït amb altres recursos, a interposar aquest recurs. Reiter, la nostra responsabilitat i la nostra obligació és defensar els interessos de ciutadans i les Balears. I això és el que intentem fer. A partir d'aquí, seran els tribunals els que es pronunciïn.
Al contrari del que diu el govern de l'Estat, Costa sí que ha assegurat que el procés provocarà un efecte crida. També ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no hagi fet una estimació de quantes persones es podran regularitzar. Fer que dificulta fer previsions fiables, ha dit, de l'impacte real que tindrà la regularització.
La resposta de la delegació del govern ha estat automàtica. Assegura que el procés de regularització es desenvolupa amb normalitat. En un mes s'han registrat a les Balears prop de 10.000 sol·licituds que estan ara en tramitació. D'aquestes, 1.260 corresponen a peticions d'asil i la gran majoria, més de 8.600, s'han tramitat per la via de l'arrelament. Entre els sol·licitants hi ha 260 menors.
El secretari general de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, Rubén Castro, ha defensat que la regularització no és només un tràmit administratiu, sinó una eina d'integració social i laboral, especialment en sectors amb manca de mà d'obra. Castro ha assegurat que els migrants que han iniciat el procés de regularització cerquen, sobretot, treballar de forma regular, pagar impostos i contribuir al sistema.
Por supuesto que va a implicar una mayor integración dentro de nuestra sociedad, evidentemente porque son los primeros que además quieren contribuir como ciudadanos y ciudadanas a que mejore nuestra sociedad. Son los primeros que quieren trabajar regular, de manera regular para aportar con sus cotizaciones a la seguridad social, para pagar impuestos, para tener una mejor sanidad.
Com dèiem, el 30 de juny acaba el termini per acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Si s'obté el permís, tindrà una durada inicial d'un any, mentre que en el cas dels menors serà de 5 anys.
Des de l'inici del procés extraordinari de regularització s'han incrementat les expulsions de migrants, els ingressos als centres d'internament d'estrangers i les cites trampa a la Policia Nacional, segons denuncia la plataforma CIES No, que defensa el tancament d'aquests centres i la fi de les deportacions.
La portaveu de la campanya pel tractament dels centres d'internament a València, Clàudia Parreño, demana al govern espanyol que mentre duri el procés de regularització extraordinari no es duguin a terme aquest tipus de pràctiques perquè posen traves a la tramitació. Parreño detalla més que la Policia Nacional utilitza les cites trampa que al·leguen que les persones es troben en situació irregular a l'Estat per després arrestar-les.
És una cita trampa que diuen que per teva situació administrativa tens que presentar-te tal dia, tal hora en una comissaria de la Brigada d'Estrangeria. Aleshores, tu entres per aquesta porta a preguntar per què la policia te diu que tens que personar-te i acabes sent internat en el CIEP per a realitzar i efectuar la teua expulsió del territori.
Parreño ha denunciat a IB3 Ràdio que per primera vegada en 4 anys aquest mes de maig han detectat al CIE de València la presència de migrants algerians que feien la ruta cap a les illes. En aquests centres d'internament poden passar un màxim de 60 dies i després són expulsats a Algèria.
Vuit i nou minuts, d'aquí a manco de dues hores, a les 9:30, el PP celebra el seu 17è congrés autonòmic de les Illes Balears. És el que es diu a l'argot polític un congrés a la búlgara, perquè proclamarà sense cap oposició ni una Marga Provenç com a presidenta del partit per segona vegada consecutiva. Maria Eugènia Quicles, bon dia.
Bon dia. Tot anirà segons el guió perquè no hi ha cap possibilitat que es filtri ni una coma que no toqui. Però ens va arribar el lideratge del PP Balear en un moment complicat, però el fet que aconseguís governar a la primera i hagi tornat a cosir el partit fa que tingui una cohesió interna a prova de cruix. En els preparatius d'aquest congrés i en els insulars, els que ha participat, a més de nombroses juntes locals, però ens ha llançat un missatge constant a les bases. Sou el fonament del PP, els diu, i les que li donen, explica, l'estabilitat per mantenir-se al consolat. No és només dir-ho, és fer-ho. És el lema d'aquest conclave popular que ha organitzat Marga Durán. Tot fa pensar que Proens tornarà a triar Sandra Martínez com a mà dreta. La secretària general haurà de donar comptes a l'informe de gestió. Després, la mallorquina Antònia Roca haurà de presentar l'estratègia política, on s'haurà de dibuixar el full de ruta en què els populars volen guanyar les eleccions per romandre 4 anys més al consolat. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, tanca aquest congrés. Hi haurà lloances d'ell cap a Proens per condur el partit i el govern, però en aquest cas tothom estarà pendent del que diu sobre la política estatal. Si fa la passa i presenta la moció de censura o un comentari sucós sobre la situació de José Luis Rodríguez Zapatero.
I la declaració de l'empresari Víctor d'Aldama en el Suprem continua duent cua. Si el PSIP exigia al Partit Popular que demanés disculpes perquè el comissionista havia desvinculat a l'expresidenta Francina Armengol de cap cobrament de comissions de mascaretes, ahir el govern va exigir als socialistes que es disculpin per les paraules d'Aldama, perquè asseguren que Armengol va permetre entrar a les Illes a la trama corrupta del cas Mascaretes.
El portaveu Antoni Costa assegura que Aldama no va dir res de nou davant el jutge de l'Audiència Nacional. Explica que el que va fer és confirmar que el contacte a les Balears de Coldo i l'exministre Ábalos era la mateixa expresidenta i que l'entrada de la trama a la comunitat va suposar el pagament de 3,7 milions d'euros per unes mascaretes que després no es van fer servir.
Jo no he sentit a dia d'avui encara a cap membre del Partit Socialista demanar disculpes, no en el govern, per descomptat, sinó en els ciutadans de les Illes Balears per haver obert la porta a una organització criminal que va saquejar 3,7 milions d'euros. Això sí que els hi demanaria, de veritat, que fessin aquest exercici de demanar disculpes en els ciutadans de Balears.
Més coses. La llei de projectes estratègics, la llei Òmnibus, es votarà dimarts que ve al Parlament. Ho ha decidit una mesa i una junta de portavós extraordinària.
Els portavós ecosobiranistes, Josep Castells de Més per Menorca i Josep Esteguià de Més per Mallorca, estan mostrat molt crítics tant amb el procediment com amb el contingut de la norma.
Assenyalar a PP i Vox, ells pacten les seves coses en els despatxos i després al Parlament, és una nosa. Una nosa que, com més pressa la treguin del damunt, doncs millor. I després també aquí assenyalar, malauradament, tornar a assenyalar la connivència del grup socialista.
El test que se votarà dimarts té 4 vegades més pàgines que el decret llei original. 4 vegades més. S'han incorporat 75 disposicions noves que modifiquen més de 50 lleis.
La tramitació parlamentària de la llei de projectes estratègics ha generat polèmica durant setmanes. Un dels principals punts de conflicte ha estat la inclusió d'esmenats sense relació directa amb el text original de la llei. Segons Més per Mallorca, prop del 70% de les esmenes presentades no tenen connexió amb els projectes estratègics i durant tant el text com el procediment al Tribunal Constitucional. Els ecosobiranistes denuncien que es modifiquen una 50ena de lleis per la porta de darrere, evitant així el debat parlamentari ordinari.
La norma impulsada pel govern amb el suport de Vox i en alguns punts també dels socialistes pretén accelerar grans inversions, reduir tràmits administratius mitjançant la figura dels projectes d'especial interès estratègic. Els partits de l'oposició i entitats ecologistes alerten que això podria afavorir l'especulació urbanística i reduir els controls ambientals i la participació ciutadana.
Com dèiem, però, la norma s'ha convertit en una espècie de calaix de sastre i regularà àmbits molt diversos. Així, per exemple, es podrà accedir a unes oposicions com el docent sense tenir el requisit del català i també preveu l'augment dels requisits per poder accedir a la renda social garantida o la renda d'emancipació.
També preveu l'ampliació de les deduccions fiscals per maternitat, bonificacions i avantatges fiscals per accedir a l'habitatge, la creació d'una oficina antiocupació o la regulació del sector del taxi i dels VTCs. Aquesta, juntament amb la nova llei d'agricultura, pot ser una de les darreres normes que aprovi el Parlament aquesta legislatura.
I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comunicat per carta a la presidenta Marga Proens que en 3 mesos modificarà el reglament de costes. La missiva també l'han rebuda el cap del govern canari, Fernando Clavijo, i el president en funcions d'Andalusia, Juan Manuel Moreno. L'executiu central els assegura que l'acord amb què s'inicia la modificació del reglament de costes els permetrà augmentar la seva capacitat d'autogovern.
Les noves mesures també s'aplicaran a les comunitats que ja tenen transferides aquesta competència, si així o decidissin. La reforma reglamentària l'aprovarà el Consell de Ministres per Real Decret. El ministre ha explicat als 3 presidents autonòmics que serà un mecanisme de cooperació, de manera que, pel que fa a les concessions demanials, l'administració autonòmica notificarà a la de l'Estat cada sol·licitud en tramitació perquè en el termini màxim de 2 mesos s'emeti per escrit públic marítim o terrestre. En cas de discrepància, s'obrirà un període de consultes per arribar a un acord durant un període màxim d'un mes.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 16 minuts en clau de successos. Dues notícies. La primera, un motorista de 67 anys ha mort després de xocar contra un mur de pedra a Santa Maria. L'accident va tenir lloc ahir capvespre, poc abans de les 7:30.
La Guàrdia Civil investiga aquest sinistre. La principal hipòtesi és que el conductor s'hauria sortit de la via, però de moment les causes es desconeixen.
La segona notícia, un incendi forestal a Puig de Sa Creu, al municipi de Santa Eulària del Riu, ha cremat 270 metres de pinar. El foc es va declarar i capvespre i, tot i que hores d'ara, Banat no el dona encara per extingit, sí que està controlat.
Segons fonts municipals, les flames es van iniciar en una gandula balinesa dins un habitatge, per la qual cosa es va decretar el nivell 1 de gravetat. Una gran columna de fum era visible des de diferents punts que va despertar l'alarma dels veïnats. La intervenció dels mitjans aeris i efectius terrestres de l'Ibanat, el cos insular de bombers, policia local i protecció civil va permetre controlar el foc en poc més d'una hora cap a les 8:30 del capvespre.
Ho hem destacat també en titulars. La presidenta del GOP i 10 vocals de la Junta Directiva dimiteixen a causa de la crisi de governabilitat interna. Una oposició que ha afectat el desenvolupament, diuen correcte, de l'entitat ecologista.
En una assemblea extraordinària, el Centre Social La Col·lectiva a Palma, que va reunir 150 membres, la direcció ha exposat als socis la existència d'un sector crític de la mateixa Junta, que ha pressionat constantment la direcció amb cartes públiques i enfrontaments directes. A més, aquesta part de la Junta Directiva ha volgut en l'assemblea obrir el debat per cercar solucions. Teresa Cuenet, ja expresidenta del GOP, ha assegurat que hi ha dues visions i dues maneres d'entendre l'entitat.
Que dimitim amb molta tristesa perquè és l'entitat que algunes m'ho ha vist créixer, però que també partim amb la responsabilitat d'alertar els socis d'aquestes dinàmiques històriques i han posat un límit que era necessari per a una entitat que és referent a la lluita ecologista de Mallorca.
Cuenna també ha explicat com la renúncia de diverses treballadores del GOP a causa del sector crític ha estat un punt decisiu per deixar el càrrec.
Un sector que és molt crític amb les persones treballadores i això fa que hi ha tingut la pèrdua de 4 treballadores que han partit explicant que un dels principals motius era la confrontació dins la Junta i efectivament això afecta a la feina diària de l'entitat.
La pròxima assemblea serà el mes de juny en una convocatòria ordinària. De moment, però, no hi ha petició d'estudiar noves propostes per dirigir l'entitat.
La lluita contra el turisme d'excessos, amb el gas del Riure com a principal preocupació, ha centrat l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni, que ha elegit, per cert, nou president, Dani Manau.
Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Ses Savines i Serenal, que s'estrena en el càrrec reclamant mà dura contra la venda i consum d'òxid nitrós. L'escoltem.
Pues bueno, ara pareix que començaran a multar els que faci ús a la via pública. Ara tenim que anar controlant un poc que es posin els mitjans per controlar això i que les multes siguin efectives.
El nou rector dels hotelers pormanyins ha destacat la millora de la planta hotelera, que atrau perfils més alts de visitants. Destaca les reformes del West End amb el mural d'Okuda com a estandard. però lamenta que encara hi ha molta feina per fer, com és el cas de l'estructura abandonada de Punta Xinxó. És Damià Marí.
És un problema que a més me preocupa molt. Tota aquesta imatge que s'està donant, tots els turistes, i no només els turistes, tota la gent que viu allà, és una zona residencial molt grossa, i esperem, mira, poder ajuntar-nos amb l'Ajuntament de Sant Josep i trobar una solució entre tots.
Ha titllat de faraònic el projecte d'ampliació de l'aeroport i espera una bona temporada per als hotelers associats de Sant Antoni, que sumen 127 establiments i 19.000 places.
I el turisme de luxe a les Balears creix de manera exponencial i ja concentra més d'un quart de la despesa turística. Segons un estudi elaborat per l'OIB, gairebé un 8% dels turistes que visiten l'arxipèlag s'allotgen en hotels de 5 estrelles, però aquest segment concentra més del 27% de tota la despesa turística estrangera.
L'informe destaca que el turista de luxe gasta una mitjana de 731 euros al dia, una xifra molt superior als 46 euros diaris de la resta de visitants. En total, aquest segment genera un impacte econòmic estimat de 2.300 milions d'euros. El sector assegura que el creixement és exponencial i recorda que fa només una dècada aquest mercat era encara incipient. El president de Centrali Mallorca, Jesús Cuartero, assegura que aquest tipus de visitants cerca el caràcter genuí de l'illa.
Les millors marques internacionals estan venint a la isla, estan apostant per un turisme on el mallorquí el que ens define és el protagonista, producte de quilòmetre zero, experiències que pongan en valor nostra cultura, nostra tradició i nostra història.
L'estudi també destaca que aquest model genera més ocupació. Per cada turista de luxe hi ha 2,5 treballadors, mentre que en el turisme convencional la ràtio baixa fins al 0,7 empleats. Els experts no creuen, però, que el conflicte a l'Orient Mitjà influeixi en el turisme de luxe, que esperen que registri xifres similars a les de 2025.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 21 minuts, fins a 20.000 euros han invertit alguns propietaris de les illes per formar part del Registre Únic d'Arrendaments del Govern Central, anul·lat ara pel Tribunal Suprem. Segons l'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, aquesta important despesa pot obrir la porta a reclamacions dels propietaris.
L'associació turística ha valorat molt positivament l'anul·lació del Registre Únic, que permet a l'administració controlar i assegurar que els habitatges compleixen amb la normativa turística d'arrendament. Maria Givert, gerenta d'Aptur, ha qüestionat què passarà ara amb la despesa i els tràmits que han fet els propietaris per formar part d'aquest registre que fins ara era obligatori.
Ara la gent té aquest dubte de què passarà. Ara ja ha fet una despesa important, sobretot si havien de registrar la casa, i ara això aquí m'ho torna, no? Sense tenir una necessitat real de fer-ho. Entenem que si se veu una via per reclamar això, evidentment hi haurà persones que sí que reclamaran, perquè ha suposat una despesa important sense que fos necessària en el final.
Respecte als propietaris que tenien llicència de la comunitat, però no l'estatal, l'associació opina que no tindran problemes per llogar.
I la ministra d'Habitatge ha defensat la tasca del Registre Únic de Lloguer Turístic, que ja hauria detectat més de, diu, 100.000 habitatges turístics il·legals.
Isabel Rodríguez assenyala que són les comunitats autònomes les que han de treballar per inspeccionar, clausurar i sancionar aquests habitatges il·legals.
Ahora, lo que tienen que hacer las comunidades autónomas que reclaman su competencia es ponerse a trabajar, porque los recursos ya se los hemos dado, esos recursos del Plan Estatal de Vivienda, para comprarlos, para solicitar la cesión, para que en lugar de estar atendiendo de manera ilegal el fraude y estar ocupando un ámbito de competencia desleal con otros negocios del ámbito del turismo, se dediquen a viviendas asequibles.
I la ministra d'Habitatge demana a les comunitats autònomes governades pel Partit Popular que apliquin el Pla Estatal d'Habitatge. Diu que també és una petició dels agents socials amb qui s'ha reunit per parlar dels continguts del pla.
Isabel Rodríguez ha explicat que el pla té mesures per evitar el lloguer vacacional, ajudar els joves a emancipar-se i per regular els preus. Per això, demana la implicació de totes les administracions, governi qui governi.
Lo que se hablaba también con los colectivos sociales es de la impotencia de no poder estar congelando el precio del alquiler porque el Partido Popular ha decidido boicotear un instrumento legal, tan legal y constitucional como ese artículo de la Constitución de la moción de censura para congelar los alquileres y se están negando a ponerlo en marcha.
També ha trepit del blindatge de l'habitatge públic i protegit perquè mai no s'hi pugui especular.
La situació del mercat immobiliari és complicada i com a mostra aquestes històries, els veïns d'un edifici de 13 pisos de la barriada de Pere Garau a Palma denuncien que fa 10 dies el propietari els ha tallat l'aigua de la finca per coaccionar-los i forçar la seva sortida. Alguns dels afectats ja han interposat denúncies individuals davant la Policia Nacional per queixar-se de les coaccions que reben.
Un dels afectats, Damià Suárez, explica que també preparen una denúncia col·lectiva per evitar que el propietari, una persona que té un altre bloc de pisos de lloguer, els tregui al carrer. Segons Suárez, fa 4 mesos que l'home va començar a avisar els veïns que els donava 15 dies per partir de casa. Damià Suárez exposa que la gran majoria tenen el contracte de lloguer en vigor i alguns es troben en situació vulnerable.
Se nos ha cortado el agua a toda la comunidad, incluyendo bebés, menores con autismo, jubilados con amputaciones recientes que necesitan limpieza diaria. Y a los 10 días que estamos a hoy, no nos han devuelto el agua aún. Y antes de ayer nos cortó la luz de la escalera.
Damià Suárez ha demanat al propietari que li vengui el pis o li pugi el lloguer per quedar-hi, perquè veu difícil trobar una alternativa. Els més de 40 veïns que viuen en aquesta finca de pisos han demanat ajuda a la plataforma d'afectats per les hipoteques de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Para ti, y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco, desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Puedo grabar, Ido?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Vuit i 26 de la plana estatal, la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, divideix els membres de l'executiu central. El PSOE reitera la seva defensa, mentre que els seus socis de govern i investidura es mantenen més prudents en espera que passi el 2 de juny, dia de la citació judicial.
El PSOE destaquen que és una investigació molt embrionària, que s'ha de deixar fer la justícia, i recorden que a data d'avui no hi ha proves que sustentin aquestes imputacions. També s'ha pronunciat l'expresident Felipe González, qui ha demanat presumpció d'innocència per Zapatero, però alhora ha lloat l'instrucció del jutge. En el cas del Partit Popular, de moment no fa comptes presentar moció de censura, però sí que demana reflexió a dos dels socis d'investidura de Sánchez, amb els quals tindrien més afinitat ideològica, Junts i PNB.
Dirigents i càrrecs del PP i Vots assistiran avui a la manifestació de Madrid per demanar la dimissió immediata del president del govern, Pedro Sánchez, pels múltiples casos de corrupció que impliquen el govern.
Ha estat convocada per la Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions civils que defineixen el seu mandat de desastre que està destruint Espanya i ha provocat la indignació de la població. La marxa s'iniciarà a les 10:30 del matí des de la madrilenya plaça de Colón.
Més coses, els 44 activistes espanyols de la flotilla preparen el seu retorn a Espanya des de Turquia, això quan el Manco 4 han requerit atenció mèdica després de ser capturats per Israel de manera il·legal per dur ajuda humanitària a Gaza.
Així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la seva arribada a la reunió de l'OTAN a Suècia. Els activistes de la flotilla havien ajornat el seu retorn per realitzar uns exàmens mèdics a Turquia. Entre els alliberats hi ha 4 illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Monet i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera.
I també als Estats Units, uns 40.000 residents del comtat d'Orange, a Califòrnia, han estat evacuats pel risc imminent d'una explosió.
S'han detectat fuites en un tanc de magatzematge que conté substàncies químiques altament volàtils i les autoritats han decidit posar en marxa l'evacuació massiva com a mesura de prevenció. Una tasca complicada pel volum de residents a la zona. De fet, aquest complex industrial està situat a pocs quilòmetres de dos parcs d'atraccions infantils, Disneyland i Notre Dame. Berry Farm. Ara es fa feina en estabilitzar aquest tanc, però preocupa la propagació per l'aire de les substàncies tòxiques en cas d'explosió.
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El govern recorrerà el procés extraordinari de regularització de migrants davant del Tribunal Suprem, que just acaba de rebutjar paralitzar-lo, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots.
Part de l'argumentació que presentarà l'advocacia de la comunitat coincideix amb la que acaba de ser rebutjada per l'alt tribunal, fet que complica a priori que el recurs es pugui resoldre a favor dels interessos de l'executiu autonòmic.
Mor un motorista de 67 anys en un accident de trànsit a Santa Maria.
Va ser ahir capvespre. L'home va xocar contra un mur després de sortir-se de la via.
L'incendi forestal a Puig de Sa Creu a Santa Eulària de Riu crema 270 metres de pina.
El foc està controlat, tot i que l'Ivanat encara no el dona per extingit, segons fonts municipals. Les flames es van iniciar en una gandula balinesa d'un habitatge.
Marga Proens serà elegida de nou presidenta del Partit Popular en el Congrés Autonòmic de la Formació, que comença a les 9:30.
I el líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tancarà aquest congrés.
Dimiteix la presidenta del GOP, Teresa Cuenet, juntament amb 10 vocals de la Junta Directiva per conflictes interns.
La direcció ha exposat als socis l'existència d'un sector crític de la mateixa Junta. Per ara no hi ha candidats a la presidència i la pròxima assemblea serà el juny.
I les artistes Concha Buica i Rels B seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu i a títol pòstum el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antoni Matamales.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I feim també ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita i començant per l'última hora i el clar protagonista de la jornada, el Reial Mallorca, amb una foto del tècnic De Michelis, pensatiu en la roda de premsa, i el titular, el dia del miracle. Exposa així l'obligatorietat dels vermells de guanyar l'Oviedo o Bullero Baixa Son Moix.
Aprofita tota la columna de la dreta per exposar un bon replec de notícies, com la dimissió de la cap de Recursos Humans de Cort, tot i que l'Ajuntament diu que encara no tenen constància oficial. També que Balears impugna la regularització massiva de migrants en el Tribunal Suprem, com hem explicat, o que el Consell de Mallorca atorgarà el títol de fill il·lustre a l'actor Michael Douglas.
De Michelis també es presenta en la primera plana del diari de Mallorca, tot i que més petit, diu que el tècnic mallorquinista Logia Abdón ataca Cumbulla i exigeix homenia, és a dir, virilitat contra l'Oviedo.
El titular en gros està dedicat a l'anunci del govern que recorrerà la regularització de migrants, que el Suprem no suspèn. La imatge està dedicada als llogaters d'una finca de Pegarau, uns testimonis que també vos hem escoltat aquí a l'informatiu, que no tenen aigua i denuncien coaccions d'una empresa desocupa. També es fa ressò dels reconeixements del Consell, que, a més de Douglas, distingeix a Sant Pol, Buica i Relsby.
L'esport també es clau en el Menorca Diario, que dedica la fotografia en gros a la fe de l'Èstia Menorca, que força el quart partit en el seu camí cap a la final del play-off pel títol després de vèncer el Leima Corunya.
L'altre tema de portada és judicial. 4 anys sense psicòleg forense obliguen a pagar o suportar llargues esperes en els processos i l'accés a alguns serveis socials a l'illa. Destaca també que un informe privat pot superar els 1.000 euros. També llegim que la temporada ha arrencat amb la competència del taxi pirata i el col·lapse de la ITV a l'illa.
Periódico d'Ibiza repeteix el títol del seu homòleg mallorquí, del grup Serra, en referència a la impugna de la regularització de migrants, també que la investigació del cas La Vida Aislados no ha torbat cap indici per acusar el president insular Vicent Marí de cap delicte.
La desfilada de moda per reivindicar una inclusió real amb més de 300 persones i una variada passarel·la és la foto de portada. També que el govern de Sánchez renta les mans, usa aquesta expressió, amb el camp de boies de Talamanca.
Els principals rotatius de tirada nacional es repeteixen dues temàtiques, gairebé tots mostren un instant del concert que Bad Bunny va oferir a nit a Barcelona a l'Estadi Olímpic i amb 600.000 entrades venudes. És el primer concert europeu de la seva gira i l'altra temàtica gira entorn als diversos casos de presumpta corrupció entre polítics espanyols.
L'expresident Zapatero era la garantia del club veneçolà a la Xina, diu El Mundo, molt semblant al titular de La Vanguardia que vincula el socialista amb el xavisme. Mentre El País apunta que el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per la subvenció de l'aerolínia Plus Ultra. Més directe contundent és l'ABC, apunta que han requisat en el despatx de Zapatero factures sospitoses de Safari falses falses per amagar elevades quantitats de doblers. Afegeix que la seva exsecretària fitxava els conceptes i quanties a mida després de consultar a l'entorn de l'empresari Julio Martínez.
Arribam així a les 8:35, toca ara l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. A IB3 Ràdio, el Real Mallorca cercarà avui, com han dit a titulars, el miracle de la permanència. Malgrat el missatge de decepció que va donar el tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, al Ciutat de València, en acabar el partit davant del Llevant, ahir va dir tot el contrari. Afirma que hi creu en la salvació i confia que el seu equip farà tot el possible perquè avui vespre es pugui concretar el miracle de la permanència.
Entonces, ¿por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes, eso desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes.
La ràdio tornarà, com no, a ser protagonista. De fet, IB3 Ràdio oferirà en temps real el que passi tant de Montilivi com el Coliseu o la Cartuja, amb un desplegament més especial tècnic i humà per part d'aquesta casa. De Michelis.
Acá la gente va a convivir con la radio, con el celular, con la información, con la metodología avanzada. Entonces, nos vamos a ir enterando. Sí, nos vamos a ir enterando. Y ojalá que la gente en el primer tiempo vaya festejando los goles de los otros campos. Y sí, porque eso a nosotros nos va a meter cada vez más en partido. Repito, con la responsabilidad y compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, que es un deber mañana jugar bien y ganar.
Neymi Chili recupera per avui el dos dels capitans Antonio Rayo i Martí Valgen, així com el sancionat Omar Mascarell i Perta Mójica per acumulació d'amonestació. L'argentí cerca màxima implicació entre els seus futbolistes, un fet que en el cas d'un dels absents, Manas Kumbula, el tècnic de Real Mallorca, sentencia de la següent forma.
Manas. No sé nada de Maras.
I del rival, un Oviedo ja descendit, de Michelis té molt clar que no vindran a Mallorca ni en xancletes ni de vacances.
Sé de su profesionalismo y de su forma de ser, de llevar adelante los entrenamientos, las semanas, es súper exigente. Así que no creo que venga a comer ensaimada Guillermo mañana, va a venir a intentar ganar.
I de Michelis també recorda el que ha de passar perquè el Mallorca quedi una temporada més a primera.
Tiene que ganar el Mallorca, tiene que ganar el Girona, tiene que ganar el Getafe y tiene que ganar el Levante. O que empate. El Levante se juega la salvación también, así que ¿por qué no creer en la salvación del Levante? ¿Por qué no creer que el Girona pueda ganar? ¿Por qué no creer que el Getafe tiene que ganar para defender puestos de Europa? Pero lo que no me compete y no está a mi alcance en mucha preocupación sobre eso no puedo poner.
Les paraules de Martín de Michelis. Recordar que tot el que passi avui es podrà seguir en directe a partir de les 7 a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3, i a 10 minuts per les 9 poden veure el programa Esports 3 en lloc per IB3 Televisió. I és que serem els mots, com han dit abans, també a altres camps on els vermells també juguen: Montilivi, Coliseum i la Cartuja.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elche. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
I una hora abans, a les 6, el Futbol Club Barcelona de Catacoy, Pati Guijarro disputa la final de la Lliga de Campions, l'Oleval Stadion 2, lo Suècia, davant l'Olimpí de Lió, amb l'objectiu de sumar el seu quart títol europeu per les blaugranes. Cata Colls, no res de nou, serà la portera titular a la final. La sentiu.
Estamos delante de un lío muy bueno, es una final, creo que al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juega mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
I avui acaba la participació de l'UDE en la competició de Primera Federació. Ho farà Can Dragó davant d'una Europa que juga el playoff de sense segona. El partit arranca a les 6:30 i els blau i sants no juguen absolutament res. Sentim el seu tècnic Miguel Álvarez.
Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, pero ya lo dije algún día que no estamos satisfechos del resultado a nivel de puntos.
Parlant de bàsquet i de l'Est de Menorca, que decididament no vol dir adéu a la temporada després de superar ahir a la pròrroga del tercer partit de la ronda de quarts de final del playoff pel títol, el Leima de Corunya per 85-82 amb un triple decisiu al temps extra de Jalen Kohn. Demà a les 7, quart partit de la sèrie amb l'objectiu d'empatar a 2 l'eliminatòria. Javi Zamora és l'entrenador de l'Est.
Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde, y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
Per altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni afronta avui el primer repte que li queda per assolir l'accés a Primera Federació. O tenir el millor marcador possible davant l'insolat Caja 87 de Sevilla. O ho farà a partir de les 8 del vespre al pavelló San Pablo, on s'espera un gran ambient. Sentim els dos tècnics, Adrián Alonso, del Caja 87, i Josep Maria Barrocal, del Clas.
Pues estamos a 80 minutos de poderlo materializar, pero bueno, también muy concienciados de que va a ser una eliminatoria larga, va a ser una eliminatoria compleja ante un muy buen equipo.
Pas a pas, ara són 40 minuts, ens centrem en el que tenim, intentar arribar al millor preparat possible, que arribem tots sants, i intentar gaudir d'aquesta final, donar el màxim. Hem estat contents que no hem arribat, volem més, però hem de valorar tot el que hem fet i és pel que ens ha portat aquí i hem de seguir fent el mateix fins al final.
Recorda que Sevilla va gaudir per espai de 33 anys, bàsquet d'ACB amb el ja desaparegut Caja San Fernando, ara es vol recuperar aquest estatus a costa d'un clàssic que, recorden, juga amb aquesta la tercera final consecutiva per l'accés a Primera Federació. I ahir es va posar en marxa el Telecom Arena d'Atenes gràcies a la Final Four, de l'Eurolliga. Amb aquests marcadors, a la primera semifinal, l'Olympiacos 79, Fenerbahçe de Turquia 61. I a la segona semifinal, València 90, Real Madrid 105. Sentim el capità de Real Madrid, el menorquí Sergi Llull, que demà jugarà, si ja ho creu Sergio Escariol, la seva 11a final d'una Eurolliga.
Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
La pitjor notícia pel madridista és que ja arribaven en quadra d'aquesta Final Four la greu lesió patida ahir pel pivot Usman Garuba. D'aquesta forma, la final de demà la jugarà el Real Madrid sense joc interior. I tancam en futbol sala, però no amb l'Illes Balears Palma Futsal, sinó amb el seu equip filial, que juga avui a Somos a l'Etsin davant l'Albacete, el partit d'anada corresponent a la segona eliminatòria del playoff d'accés a segona divisió. L'equip que dirigeix Òscar Tesías i que capitaneja Izan Vargas aspiren a l'accés a la segona categoria del futbol sala espanyol. Sentim el tenir del filial del Palma a la prèvia del partit.
Bueno, es un premio para los chicos, es una experiencia nueva para todos nosotros. Yo ya les he dicho que todo lo que no sea el 40-20 no existe, tenemos que estar muy centrados en eso porque es algo nuevo para nosotros, pero tenemos muchas ganas, mucha ilusión, lo vamos a preparar muy bien y sobre todo eso, si somos fieles a nosotros y somos competitivos, tenemos opciones claras de poder pasar.
S'han sacat tot un repte més que complicat, ja que de 8 equips que participen en aquestes eliminatòries, només 3 pugen de categoria. Amb aquest apunt del futbol sala ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Vuit i 47 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies i parlam ara de salut, que ha hagut de suspendre 14.187 actuacions a causa de la vaga d'aquesta setmana del personal mèdic contra la reforma de l'Estatut Marc del Personal, l'Estatutuari del Servei de Salut.
El Servei de Salut assegura que reprogramarà les activitats cancel·lades amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu sobre els usuaris. L'aturada setmanal d'aquest mes de maig ha provocat la suspensió d'un total de 259 intervencions quirúrgiques, 8.312 consultes hospitalàries, proves radiològiques o proves diagnòstiques i 5.616 consultes a l'atenció primària. Si no hi ha acord abans, la vaga es repetirà del 15 al 19 de juny.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi de Farmacèutics promouen una campanya de prevenció solar a les Balears a motiu del Dia contra el Melanoma, que se celebra avui. Durant l'estiu, l'associació instal·larà envelats a diferents platges de les illes, on els interessats podran saber quin és el seu fototip de pell. I en funció del resultat s'indicarà la protecció que necessiten.
Aquestes proves es fan també aquests dies aprofitant la commemoració quan doim del Dia contra el Melanoma. Ahir es varen fer Eivissa, Ciutadella i Can Picafort. Dilluns s'instal·larà el punt informatiu a Formentera i dimarts serà el torn de Son Cervera. Els experts recorden la importància de protegir-se el cap i els ulls amb ulleres homologades i repetir amb freqüència l'aplicació de crema solar. Enric Casanovas, president de la Junta Eivissenca de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
La melanina marca el to de pell que tens. Si tu tens una pell molt clara, necessites moltíssima protecció. Si tu tens una pell molt fosca, necessites menys protecció. Tot depèn del grau que tinguis. Però així tot, sobretot, la part més exposada, el cap, els ulls i demés, s'han de protegir sempre.
De fet, l'associació recorda que en molts casos es podrien evitar amb senzilles mesures preventives. Pilar Barrau és farmacèutica.
Una notícia que és falsa. De hecho, en redes sociales me han dicho que es algo para, que yo lo hago para vender. Realmente no es así. Yo me baso en la evidencia científica y mi labor como farmacéutica es divulgar salud. Que la radiación del sol altera nuestro organismo y además es que altera el ADN de nuestras células de manera irreversible, que puede llegar a producir cáncer de piel.
Els experts, a més, recomanen no exposar-se durant molt de temps quan el sol té una major incidència, per exemple, a migdia, i fer revisions dermatològiques periòdiques.
Niña, porque me haces mucho daño.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. Porque nunca quieres nada.
Aquesta que sentiu és la veu de Concha Buica. La cantant mallorquina serà una de les grans protagonistes dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Buica serà nomenada filla predilecta de Mallorca, que és un dels màxims reconeixements de la institució insular, i no serà l'única veu guardonada.
Que les jodan a los rusos y a los alemanes. Baleáticos son nuestros los mares. Es inevitable salir sin que no graben. Aquí no es rico, baby, el que más gane. Ser rico no tener responsabilidades. Las cosas cambian.
També el cantant mallorquí Rels V serà distingit com a fill predilecte de Mallorca. El Consell ha presentat les propostes dels guardons que s'entregaran el pròxim 12 de setembre, coincidint amb la Diada de Mallorca. Uns premis que reconeixen trajectòries vinculades a la cultura, la música, el patrimoni i el compromís social de l'illa.
L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu pel seu vincle amb l'illa. També seran reconeguts el mític Barbosc, l'encesa de Talaies pels drets humans, el gremi de Margès, Asnimo i el poeta Antoni Vidal Ferrando, entre altres figures vinculades a la cultura, la solidaritat, el patrimoni i la memòria col·lectiva de Mallorca.
A títol pòstum, el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antònia Matamales, dues veus lligades al compromís social i a la defensa del territori i dels drets.
També la rebrà la cadena de comerços Hipercentro i el presentador més veterà d'aquesta casa, Divetres, Toni Ballador. Toni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca, ha recalcat l'excel·lència dels distingits en els diferents àmbits.
Contribueixen a fer d'aquesta terra el que és avui, una Mallorca construïda entre tots, en compromís i amb estima.
La gala d'aquests premis de l'entrega el podreu seguir el 12 de setembre a IB3 Televisió.
Quan falta només un mes per a les festes de Sant Joan de Ciutadella, els preparatius del Dia d'Esbè ja entren en la recta final.
Al lloc de Sant Usdina, tres bens es disputen l'honor de ser l'escollit perquè el dugui l'home d'Esbè. Miquel Torres, el caixer pagès del Migjorn, els fa nets i aquesta setmana triarà el millor.
En tenim un quants i n'hi ha tres o quatre que mos agraden i en farem net un quants, en farem net dos o tres i després aquella setmana anarem veient quin és el que ens agrada més, qui queda millor i triarem el més polit.
Mentrestant, José Capó, que és l'home d'Esbè, s'estrena per tenir el físic preparat per llarg recorregut que l'espera dia 21 de juny.
Entre que vas descalç i dus bé tot el dia d'altes coll, hi ha una preparació important. De fa dos mesos ja anem un pot descalços, ens hem preparat el millor possible.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Sometimes I feel like I do get that feeling. I can't
yo-yo. Vinga, més propostes. Al Parc de la Mà de Palma acull avui les activitats programades per al Dia de l'Accessibilitat Universal. Serà entre les 10 i les 2. El programa inclou tallers, espais informatius, circuits sensorials, exhibicions d'esport adaptat, música en directe, exhibicions també de cants guia i altres activitats interactives.
Hi participen més d'una desena d'entitats socials, entre les quals Equip Dinamo i Més que Tic, que s'estrenen en aquesta edició. L'objectiu de la jornada és donar visibilitat a les dificultats que afronten les persones amb discapacitat i que així tothom conegui la importància dels entorns accessibles.
També avui mateix, el Parc de la Mà celebra el Dia de les Forces Armades. Començarà a les 10 amb l'hissada de bandera.
Serà un matí ple d'exhibicions, inclòs una àrea per part de la Policia Nacional. També es faran simulacres de rescats i d'intervencions de desactivació d'explosius per part del GEDETS de la Guàrdia Civil. Hi haurà degustació de paella i les activitats acabaran a les 3.
Que sé, és una locura. Si te toc me crem, però el teu foc me cura. Tampoc
que és tan difícil, però de prop no sembla easy. Sempre és un sacrifici fer-te lenta sa música, però que pugen els graus i a mi me flipa.
I el quarter general Luke Dink acull a partir de les 5 de l'hora baixa la 5a edició del Satellite Fest, un espai musical de referència pel talent musical en català de les Illes.
Un esdeveniment que aposta pel present i futur de la nostra escena amb artistes com Sexeni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Calafresca, Animus Pàrrec, Riner i Xisc. Precisament, la Portolana ha valorat així l'oportunitat que representa pels artistes locals una proposta com és el Satellite Fest.
És que val molt la pena. És un dels espais que més fidel és a la música d'aquí, a la música feta de quilòmetre zero, i dona reconeixement als artistes que sortim d'aquí i que volem explotar la part professional de dins el món de la música. Tenim l'oportunitat de poder tocar un escenari gran amb un equip professional, amb un espai que te prepara també per donar-te a conèixer.
Els beneficis del Satellite Festival s'inverteixen a generar i millorar iniciatives culturals locals, com són la discogràfica Cucabala Records o Sa Filosa Editorial.
Més a punts culturals, l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de Balears s'han guardonat els protagonistes de les arts escèniques de les Illes al Teatre Principal d'Inca. La vetllada, per ser, va incloure un concert de l'artista mallorquina Maria Hein.
L'acte va premiar com a millor intèrpret masculí Rodó Gené, Xavi Núñez i Salvador Oliva per l'obra Cyrano. El guardó femení a la millor interpretació va ser per Laura Pons i la seva obra titulada Laura. I el premi a la millor dramatúrgia el va aconseguir Rafael Gallego per la seva obra Chocolaté. Pere Santander, Andreu, president de l'associació, ha valorat uns guardons de les arts escèniques consolidats amb la seva 20a edició.
Són uns premis consolidats, són uns premis humils, però fets amb seny, fets amb molta dedicació, fets amb molt d'afecte, i són uns premis, a més, que la professió, el sector teatral, aprecia molt.
La programació continuarà al Teatre Principal d'Inca demà, diumenge, a partir de les 8 del capvespre. Es representarà els actors guardonats que presentaran l'obra Cyrano, una producció de la companyia La Impaciencia, basada en l'obra original d'Edmond Rostand.
Sona les notes de blues, pel compàs d'una harmònica coixa. Des de la cadira segueixes el ritme que ens travessa.
Sense barrera,
la música ressona.
I acabam amb la música de Capella, que torna avui als escenaris a l'Auditorium de Palma. A partir de les 8 va presentar el seu nou disc titulat Morgan, un homenatge a la memòria musical i la tradició. El treball combina l'arrel popular, l'emoció del repertori propi i la capacitat de Capella per transformar cada cançó des de la interpretació vocal.
El títol del disc també té una dimensió simbòlica. Com expliquen en el mateix àlbum, Morgan no és només el nom del lloro de Víctor Uris, artista vinculat al grup que va morir l'any 2024. És també un símbol que representa una manera d'entendre la memòria musical i el que passa amb les cançons. La música no s'acaba quan algú se'n va, simplement canvia de lloc i continua sonant.
Així se sent el blues. Així se sent el blues. Així se sent el blues.
Que fa sentir,
fa sentir,
que fa volar,
fa volar.
I en Morgan mou les ales, i en Morgan sonen les notes de blues, el compàs d'una harmònica coixa. Des de la cadira segueixes el ritme que ens travessa.
Sense barrera,
l'harmònica ressona. I el teu blues no s'acaba.
I el teu blues no s'acaba.
Tu saps millor que ningú.
Que ningú
no s'atura, el blues segueix.